Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la Revolució i avui comencem amb un proverbi africà. El riu s'omple amb rierols petits, és a dir, que la suma de petits esforços acaba portant a l'èxit. Vivim en un món on cal la suma de tots els nostres esforços individuals per aconseguir fer realitat grans objectius. I un dels nostres granets de sorra el posem fent aquest programa de ràdio. I ara us donem tres motius per quedar-vos al Revolució. Motiu número 1. Avui ve el programa el cuiner Arnau París, guanyador de l'any passat del programa Masterchef i que s'ha convertit en una de les revelacions del món culinari. Coneixerem tots els projectes en què està ficat. Motiu número 2. Una nova entrega d'una de les seccions més recents que hem incorporat al Revolució, els eSports amb Marc Brugat. Motiu número 3. Coneixerem com la intel·ligència artificial pot ser un bon suport per a les persones grans, un bon exemple de com posar la tecnologia al servei de les persones. Ja sabeu, oients, que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa. Com serà? Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Diu que guanyar l'any passat el programa Masterchef li va canviar la vida. Com a bon emprenedor, Arnau París ha sabut aprofitar l'oportunitat que la vida li va posar davant. Toca mil tecles i intenta tocar-les totes bé. Arnau París tot just comença en un món molt dur i que t'exigeix no baixar mai la guàrdia. Veurem fins on és capaç d'arribar amb el seu talent i el seu esforç. Però, de moment, avança pas a pas i ho fa de la millor manera que es pot fer, trepitjant fort. So baby, come pass me a light. Bona nit, Arnau París. Què tal? Com estàs?
Bona nit. Doncs molt bé, encantat d'estar aquí a Catalunya Ràdio amb tu, Xantau.
Benvingut al Revolució. M'han parlat molt bé de tu, Arnau.
Gràcies.
M'han dit que tens molta energia, que ets molt simpàtic.
Intento.
Fa dos anys, eh? Qui era Arnau París i a què es dedicava? Fa dos anys.
Bueno, l'Arnau era el mateix. Bueno, el mateix. L'essència era la mateixa. El que passa és que es dedicava a vendre aixetes.
A vendre aixetes,
no? A vendre
no?
aixetes.
I a tu un programa de televisió, en aquest cas Masterchef, que el vas guanyar.
Correcte.
Et va canviar la vida?
Sí. Bueno, jo sempre dic el mateix. Al final, la vida se la canvia un, no? Però sí que és veritat que Masterchef va ser el trampolí a poder fer això. Clar. A poder canviar de vida.
Tu cuinaves, ja cuinaves bé, però no t'hi dedicaves professionalment.
Correcte. Jo sóc un friqui de la cuina. Llavors, a mi sempre m'ha encantat cuinar. I bueno, quan tenia opció, doncs feia, no sé, un curset per amateurs, eh? Un curset d'amateurs de curri o de paella o d'arrossos o alguna cosa així, però el meu dia a dia no estava involucrat amb la cuina. El que sí que és veritat que... Saps allò que a vegades estàs a la feina i t'avorreixes o falta allò que mires el rellotge, veiem quan queda per acabar o et barres amb el jefe o el que sigui? Sempre deia, quan em passava això, sempre deia, quan em cansi de tot, em fotré a la cuina. I és com un tic-tac que tenia allà mental i al final, mira, pam.
Clar, perquè és cert que tu no t'hi vas apuntar, que ho va fer un amic o és una llegenda?
És cert, és cert. És cert. Em va apuntar un amic de la uni perquè, bueno, sempre m'ho deia la gent, ostres, per què no t'apuntes a Masterchef, no sé què, que tu que cuines bé i ets personatge, no sé què, jo, mare de Déu. I mai trobes la... És allò que et fa com run-run, que et fa com gràcia, però que també tampoc ho acabes de veure clar. I mai t'ho prens en sèrio. I al final un amic, tio, t'he apuntat, així que ara ja no hi ha excuses.
I vas guanyar una edició que s'hi van apuntar 70.000 persones,
sí,
és veritat?
Sí, sí.
Tanta afició a la cuina, no? O també, no sé si és que la gent vol ser coneguda o... No sé, què creus? Que molta gent es va apuntar per guanyar, per ser conegut, per després muntar un restaurant?
És un mix. És a dir, realment tu quan vius el càsting i el programa en si... Hi ha molta gent que ens apassiona la cuina i que anem per això, però també hi ha gent que ja veus que igual la cuina no és el més important, no?
Sí, te'n vas adonar, eh?
Bueno, al final en els càstings s'hi apunta qui vol, no? I per això estan els càstings, també per filtrar qui passa i qui no.
I és dur? Tan dur, diuen, sí, superar aquestes proves d'aquest programa, Masterchef?
És duríssim. Masterchef és un... Jo dic de debò, sembla que no, sembla que hi-hi-ha-ha, que vas allà i cuines. I Masterchef no deixen de ser 3 mesos i mig tancat en una casa, sense mòbil, sense internet, aïllat de tothom i convivint amb 15 persones amb les quals estàs competint. Aleshores, és una tensió constant. És durillo. Si et planteges d'aquesta manera, fins que no ho vius no n'ets conscient, però és heavy.
I tu t'hi vas preparar psicològicament per anar-hi, sí?
No, o... jo tinc una virtut o un defecte, és que soc una mica inconscient, aleshores, bueno, que per ser, vinga, pam, cap a dintre. I quan t'hi trobes ja ho vas capejant, no? Però no, ningú t'avisa d'això, i després un cop ho veus ho has d'anar gestionant tu.
I has estat autodidacta? A casa t'havien ensenyat a cuinar? Havies fet cursos de cuina, Arnau?
Tot molt autodidacta. O sigui, jo quan parlo de cursos, em parlo dels cursos que pots fer qualsevol... Ja et dic, insisteixo, un curs de dissabte que pots fer amb ta mare o amb un amic d'això, doncs, de com fer una paella. Bueno, fas un curs i no tornes a fer aquella paella mai més, no? El que sí que jo doncs, tenia llibres, m'agradava cuinar a casa, m'agradava cuinar pels amics i sempre dic el mateix, molts cops m'adormia mirant vídeos al YouTube de cuina, però això no et fa cuiner. Ja. Fa ser un friqui de la cuina.
Però t'he de dir una cosa, eh? Clar, si t'agradava tant la cuina, jo t'imagino que abans de vendre aixetes hagués treballat en un restaurant, jo de tu. Per què no treballaves de cuina en un restaurant, llavors? Que curiós.
Perquè a vegades ens costa fer allò que ens agrada. No?
Sí?
Sí?
Jo crec que quan ho té molt clar, ho ha de fer.
Quanta
sí?
gent ho té? No seré la primera persona que coneixes que ho té clar i no ho fa pel que sigui, no? Perquè, al final... Bueno, al meu cas, sempre trobes excuses per no fer-ho. Jo què sé, tinc una bona posició, tinc un bon sou, aquest any, jo què sé, em vull anar a viatge, i mai trobes el moment per fer canvis grans a la vida. Evidentment, si hagués començat als 16 anys o als 18 amb cuina, seria una altra història, però vaig agafar un altre camí i no va ser fins als 32 que de cop i volta m'hi vaig veure immers i encantat.
Que curiós, eh? Recordes el primer plat que vas cuinar tot sol? I quants anys tenies?
Fuà, segurament seria sopa, però soc molt supero.
Sopa?
Sí.
Sopa de pollastre.
Del que hi hagi.
Com que farem pasta, he posat uns 3 litres d'aigua. Jo sempre que bullo pasta poso molta aigua perquè la pasta balli bé i es cuini bé. Mentre esperem que l'aigua ens bulli, el que farem és acabar la salsa. Anirem a buscar nata.
I ara l'Arnau París està triomfant a Cuines de TV3, fent sobretot receptes fàcils. Cada cop cuinem menys, no?, perquè tenim menys temps. Què tal aquesta experiència també a TV3? Perquè m'han dit que funciona molt bé d'audiència, Arnau.
La veritat que molt bé, molt, molt content i mola molt tornar a la tele a casa i fer-ho en un format molt, molt més pedagògic, no?, una mica, de parlar de cuina i d'ensenyar a cuinar.
Clar. I què et veus fent? T'agradaria fer un programa de cuina a TV3, també, suposo, com un altre cuiner, o no?
Jo, encantat. Jo ja t'he dit abans que em llenço el que sigui. Sí,
què t'agradaria fer, si et digués, què t'agradaria fer? Quin programa et veus fent?
Home, jo ara llenço la idea. S'hauria de fer un Masterchef a la catalana, com l'Eufòria, no? Uh-huh. L'Eufòria no han revisat una mica uh-huh. altres programes de talent shows de Can. Uh-huh. Pues per què no fem un talent show a la catalana?
Masterchef a la catalana. I aquí sí. Et veus de presentador, eh?
Bueno, de jurat.
De jurat,
sí, perquè jo concursar ja ho he fet.
Ja ho has fet,
sí.
Eh? Ja has llançat aquesta idea?
Bueno, l'estic llançant ara, així que aviam si el recollim.
Molt bé.
Vindries tu de convidada o què?
Jo de convidada?
Home, ha sigut partícep d'haver-ho llançat.
És veritat.
Podries vindre
idea?
En un programa, halà, halà.
Jo no sóc gaire bona cuinera.
Halà, he dit.
Tinc altres virtuts, però bona cuinera no.
Bueno, però de comensal...
Ah, això sí. Clar. El programa i tant.
Pues ja està. Primer programa. Chantal.
Escolta, la teva família tenim un negoci de turisme rural, de producció d'oli i de vi, és correcte?
Fem moltes coses. És a dir, nosaltres anem per parts. La família paterna, que és de Lleida, són productors d'oli, són productors de vi, i jo vaig arrencar un tema de turisme rural fa 6 o 7 anys, i a més, fa 3 anys que amb el Sergi de Mallà, que és un amic meu que és xef, vam arrencar unes jornades gastronòmiques a l'estiu. Aleshores, sota... El paraigües de l'Avança, es diu, és el molí de l'Avança, vale? Però sota aquest paraigües de l'Avança tenim tant la producció d'oli d'oliva verge extra ecològic, com el vi, com el turisme rural, com les jornades gastronòmiques.
Ah, i ara pensava, Arnau, si el que t'agradaria és fer un programa de televisió, també, escolta, segur que en els teus somnis serà per afegir un restaurant. Un dia.
Ostres, això és una cosa que que em pregunteu molt, o que em pregunten molt, i jo no ho veig tan clar.
Ah, no?
No.
Per què?
Perquè, mira, al final, jo sempre dic el mateix, dintre d'aquest canvi de vida, el que més em mola és la flexibilitat i la llibertat que he adquirit, és a dir, de poder-me manegar jo a la gent com vulgui. I al final, siguem realistes, un restaurant té moltes obligacions. Hi ha moltes obligacions en un mateix lloc. I ara mateix la meva vida passa per molts llocs diferents, amb la qual cosa ho veig un punt incompatible.
Bé, no se sap en el futur què passarà.
No.
Escolta, vens a un programa d'emprenedors de tecnologia. La tecnologia és una bona aliada per als cuiners, em diries?
La tecnologia és una bona aliada per tothom, et diria. Però sobretot la tecnologia està al servei d'un, no un al servei de la tecnologia. Que això passa.
Hi ha algun aparell que ja no pot faltar a la teva cuina? Quin?
El mòbil.
Perquè veus
per gravar les receptes.
Ah, per gravar les receptes. Però algun altre que dius tecnològic i que és molt important a la cuina?
Hòstia, mira, jo et diria, a nivell meu personal, evidentment una Thermomix com a tecnologia dins de la cuina, jo crec que és indispensable en qualsevol cuina a dia d'avui. I la resta depèn una mica també del que vulguis fer. Com més llenya li vulguis donar en el punt de sofisticació, doncs més tecnologia et caldrà, no? Però a dia d'avui, amb la Thermomix, faríem.
Ets molt perfeccionista quan cuines?
Intento.
Sí?
Sí.
Algun exemple?
Per exemple, amb els emplatats. És a dir, em posa molt... Que és una cosa que passa, però a vegades quan emplates plats que taquen, no? A vegades, una mica així... La gent té la mania, a vegades, de repassar-ho amb un paper. A mi m'agrada fer-ho amb paper i ginebra i aigua, no? A mi no em val només que treguis la taca perquè allò es queda allà de padeta. No, ha de quedar net i impolut. Inclús, a vegades, desmuntar plats i tornar-los a muntar pel fet d'haver tacat un punt de la vaixella.
A la teva pàgina web ofereixes el que dius experiències.
Correcte.
Arnau, i dius anar a cuinar a casa de la gent... També proposes cuinar les empreses com a experiència?
Correcte.
Sí, això ho proposes? Sí.
És a dir, el que faig és activitats de tipus team building per a empreses. Posem-nos pel cas, perquè ho veieu clar, és fer una prova d'equips de Masterchef, però amb els teus companys de feina. És a dir, que tu arribis amb els teus companys de feina en una cuina, et trobis l'equip vermell, l'equip blau, feu equips, munteu capitans, i llavors aparegui jo, i us faci cuinar una sèrie de menús amb unes directrius, una mica com en el programa.
Molt bé. Escolta, Arnau, ara volem descobrir el vessant més gastronòmic de l'Arnau amb un test de preguntes ràpides.
Som-hi.
Vinga, si no fossis Arnau París, quin cuiner voldries ser?
Oriol Rovira.
Oriol Rovira.
Sí.
Quin és el teu menjar preferit?
La sopa.
N'hi ha algun que no suportis?
No. A dia d'avui no hi ha cap que no suporti.
La coliflor t'agrada?
Sí, però és que el tema és com la fas, no el què. El problema no és el producte, el problema és nostre, que no l'hem sabut cuinar.
Sí que els postres són una gran especialitat. Quin és el teu preferit?
La crema catalana.
Per dinar, aigua, vi o cervesa?
Aigua.
Faries un viatge de moltes hores només per anar a menjar a un restaurant gastronòmic?
Sense dubtar-ho. A quin aniria? Hòstia, un viatge de moltes hores en un, per anar a un... De moltes hores, eh? Què seria moltes hores? Com tipus 12 hores o
sí,
13?
Sí,
o...
sí.
Mira, aniria el d'Àlex Atala a Brasil.
Vale.
El Dom.
Cuina japonesa o cuina mexicana?
Mexicana.
Esferificacions o carn a la brasa?
Carn a la brasa.
Si algú d'Austràlia et convidés i et demanés fes-me un menú degustació de cuina catalana, què li prepararies?
Home, de quants plats?
De tres.
Clar, llavors no estan degustació, ja.
Doncs, home, pues,
llavors és un menú de migdia.
Doncs de cinc.
Home,
cinc.
Home, hauríem de buscar coses molt nostrades, no?
Quines?
Hauríem,
sí.
Hauríem de buscar,
rapidesa,
mira, hauríem de buscar un pan tomàquet,
estem
hauríem de buscar
ara
verdura mediterrània amb algun romesquet, hauríem de buscar alguna cosa de peix, un suquet d'escòrpora, per exemple, hauríem de buscar alguna cosa de carn, algun guisadot, no sé, una cua de bou, algú potent, no? Un fricandó, li podríem fricandó, i de posta li fotríem crema catalana amb carquinyolis.
Fast food de tant en tant o mai?
Fast food de tant en tant, evidentment.
Ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
I l'Arnau s'ha posat content perquè m'han dit que t'agraden molt, no, els Amics de les Arts?
M'agraden molt i, a més, quan vaig guanyar Masterchef em van escriure per Instagram per felicitar-me i és una cosa que porto molt, amb molt de carinyo.
Clar, em va fer molta il·lusió. Vas parlar d'ells, no? Vas dir que t'agradaven, no?
Sí, però a part, o sigui, el que es molestessin en escriure'm va ser guai.
Molt bé. Amics de les Arts? Quin plat seria,
eh? Quin plat serien els Amics de les Arts? Hòstia, seria un plat fresc, amb un toc picant, amb gustos cítrics... Seria algo molt variat, amb molt de color.
Una amanida, no?
Hòstia, però només que si diem amanida és una mica avorridot, i ells no són avorrits.
Doncs què hi posaria,
seria,
no?
Seria una amanida divertida, podem dir. Un ceviche, seria un ceviche.
Un ceviche, eh?
Una dona, no et preocupis, tant se val. L'han
Doncs ara amb els Amics de les Arts i l'Arnau París anem a passar el test digital. Veurem si aquest home, emprenedor de la cuina, és també tecnològic o no.
Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Ni idea, masses.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Masses.
Dues apps indispensables per tu?
CapCut i Instagram.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Vetusta Morla, a Consejo de Sabios, la versió amb vos.
Vetusta?
Morla.
Quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante.
De què parla aquesta cançó, Arnau?
Bona pregunta. Jo crec que depèn de qui li preguntis té una resposta diferent, perquè és així una mica... Com t'ho diria? Interpretació lliure. Si escoltes la lletra, tu i jo diríem coses diferents, segur.
M'arrastronada està bé. Traigo el carrete velado.
És mística.
Anna, no et pega, una cançó mística, Rau?
Bueno, depèn del moment.
Vinga, som-hi.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Moltes.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Hòstia, un peluche d'un mico que volava.
Acaba la frase. El món digital...
és l'hòstia.
Escolta, posa'm aquesta cançó, a veure. Posa'm-la.
Posa al final, posa al final. Posa al final quan entra vos. Al final de tot que entra és com un rap, però per aquesta en concret, aquesta versió.
La sabiduría está en las sierras. Cuando parece que todo nos aterra. Cuando parece que la paz gana con la guerra. La música nos salva, nos hace de cable a tierra. Hay que encontrar la manera. El amor está en el aire, que lo agarre cualquiera. No hay divisiones, colores ni banderas. Se sabe que el amor no entiende nada.
Com es diu aquest grup, m'has dit?
Vetusta Morla.
Vetusta Morla, eh? Si a aquest grup li haguéssim de posar també un plat de cuina, quin seria Vetusta Morla?
Hòstia, seria una experiència, seria un plat que jo crec que tindria com molta posada en escena i després s'esfumaria. No perquè no tinguin transcendència, sinó perquè és molt paranoia. Bueno, jo els trobo com... Les lletres estan com molt pensades, una mica com poesia o alguna cosa així.
Molt bé. Per anar acabant, Cuines TV3, et seguim. Proposes tu totes les receptes que estàs fent?
La gran majoria.
La gran majoria, eh? Quines veurem properament de receptes per dir-los als espectadors de TV3?
Home, jo als espectadors de TV3 els diria que ho mirin, que així fem més share. Home, no? Si els hi avancem,
sí.
No?
Sí, però home, algunes,
un spoiler,
no?
Com...
Per Nadal ja tens preparat, què?
Anem a generar hype.
Com?
Hype.
Què vols dir?
Home, no surt tecnològics aquí.
Sí.
Hype a Instagram, quan... Hòstia, fas com... perquè
sí,
es quedi allà enganxada.
Enganxat. Va, però digue'm algun pla per Nadal.
No acabes de passar el test, tu, eh?
Algun pla per Nadal.
Per Nadal fa tot una escudella amb galets, home, i carndolla, i deixeu-vos d'històries.
Molt bé, escudella. Arnau, molta sort en tots els projectes que tens en marxa. T'has passat bé, el Revolució?
Encantat.
Molt bé, així m'agrada.
Puc tornar?
I tant, pots tornar. Vinga, gràcies.
Diga'ls-hi que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteo, però chillin.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Baby, no és molt el jaleo.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota, el teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
eSports amb Marc Brugat.
Els eSports continuen escalant posicions en les preferències d'oci de milions de persones. Cada vegada tenen més seguidors. Al Revolució volem estar al dia de tot el que es cou al món tecnològic i, per tant, vam decidir dedicar una secció al món dels esports virtuals. No us perdeu la segona entrega d'aquesta secció. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas. De esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na 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 na, seré igual. Marc Brugat, el nostre especialista en esports, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com va? Tot bé?
Tot bé.
Recordem molt breument als oients, Marc, què són els esports i posem alguns exemples de competicions.
El mes passat ja ho vam comentar una miqueta, però repassem. Els esports bàsicament són videojocs que agafem tots els seus components competitius, que existeixen doncs, des de l'origen dels videojocs o qualsevol altre tipus de joc, sigui jocs de taula, el que sigui, i el portem al seu màxim exponent. I acabem fent, doncs, omplint estadis, no?, i com si fossin esports tradicionals, pràcticament.
I cada vegada tenen més seguidors, no? Molts seguidors,
cada vegada en tenen més, sí.
Avui parlarem concretament, Marc, del vessant femení, no?, dels esports electrònics. També juguen moltes noies, i quina diferència hi ha amb els nois, em diries, no?
Doncs mira, cada vegada hi ha més noies que juguen a videojocs en general i també a e-sports. Per exemple, perquè ens en fem una idea, l'esport electrònic més important del món actualment és el League of Legends, que és d'una empresa anomenada Riot Games. Doncs aproximadament un 25%, 30% dels jugadors són noies. I en el cas de Valorant, que és un altre dels esports electrònics més importants del moment, també de la mateixa empresa, la xifra s'aproparia cap al 40%.
25% són noies, que em deies, aquesta xifra, no? Déu-n'hi-do, no? Llavors, en el fons, el que estan fent és jugar a videojocs i no hi ha diferències entre gènere, no? Que està molt bé, no?
Clar, el que passa és que, en el fons, a diferència dels esports tradicionals, el futbol, per exemple, hi poden haver diferències físiques entre un home i una dona. Ah. Llavors, potser és més complicat fer competicions mixtes del nivell. Però en el cas dels videojocs o dels esports, seria perfectament possible fer competicions mixtes. Uh-huh. De fet, a priori, les competicions que ja existeixen són mixtes. El que ve és que efectes pràctics no ho són perquè els jugadors que acaben a primera línia acostumen a ser nois. Però realment no hi hauria diferències competitives. Nois, noies, persones no binàries podrien jugar juntes sense cap tipus de problema. I això, doncs, hi ha diverses iniciatives que ja estan intentant començar a fer-ho.
Molt bé. Podem posar alguns exemples de competicions femenines?
Doncs sí, per exemple, abans hem parlat de Valorant. Valorant és el que en anglès es coneix com a tactical shooter, val? És un joc de dispars, shooter, de dispars, amb un component tàctic molt important. Doncs aquest ara mateix és un esport bastant recent, però és un dels més importants del moment. I Riot Games va decidir començar amb una iniciativa que es coneix com a Valorant Game Changers, que és una competició només per dones o per persones no binàries.
Saps molt, tu, Marc, d'aquest tema.
Perquè, ens informem.
Per mi és nou moltes coses, no? Anem a sentir aquesta cançó. Aquesta cançó és aquesta competició que estava parlant el Marc Brugat, valorant Games Changers, primer de tot, aquesta competició que estaves explicant, no? Està a punt d'iniciar el seu tercer any, no? I els objectius d'aquesta competició, què em diries, no? Per als que no entenem gaire d'e-sport.
Doncs bàsicament és un torneig d'alt nivell, com podria ser el Mundial, no?, de League of Legends o el Mundial de Valorant, tot, a veure, adaptat a la seva escala, òbviament, té menys seguiment, però és un mundial que està... És una competició del nivell pensada per dones i per persones no binàries. I la idea és aconseguir visibilitzar a totes aquestes jugadores que estan una mica més en la segona línia, tot i que són igual de bones que molts jugadors homes, per dur-los a la primera línia i que aconsegueixin seguidors, aconsegueixin visibilitat, i l'objectiu al final és que Game Changers acabi desapareixent i aconseguir fer que les lligues principals dels esports siguin completament mixtes. De fet, això va néixer l'any 2021, aquesta iniciativa. Ara, el 2023, doncs, es farà una nova edició i l'objectiu és que en el futur no sigui necessari haver de fer aquests mundials o aquestes competicions femenines.
Tu t'ho passes bé quan les veus? Quan veus aquest joc, sí, t'ho passes bé?
En el cas de Valorant, sí, perquè és un esport del que ja entenc força. Vaig començar a jugar des que va sortir el joc l'any 2020. De fet, va començar a sortir en plena pandèmia. Jo me'n recordo que estàvem amb els amics a casa i de les coses així que podíem fer era jugar online, no? I després hi ha molts altres esports que, per exemple, League of Legends és un videojoc que, si no l'has provat, és una miqueta més complicat de seguir, però un altre joc com el que vam comentar a la secció passada, el FIFA, per exemple, és un esport que pot entendre pràcticament tothom.
I tu jugues, més o menys, Marc, per saber una mica la teva experiència, cada setmana jugues?
Bé, sí, depèn també de la feina que tingui, no?
Que m'has de treballar molt, Marc.
Òbviament, però sí, els vespres i competir. El que és que jo no sóc molt competitiu en fer partides classificatòries, que s'anomena, perquè tu aquests jocs pots jugar de manera més casual, o sigui, per passar-t'ho bé.
Que és el que fas tu, sí.
Que és el que faig jo.
I l'altre hi ha gent que va competir, eh?
Exacte, que es posa en el que s'anomena partides classificatòries i la gent s'ho pren molt seriosament.
Déu-n'hi-do, perquè aquesta lliga, m'estàs explicat, va tenir un màxim d'audiència de 240.000 espectadors simultanis durant la final i, per tant, una mitjana de 5-15.000. Molta gent ho segueix, eh, tot això?
Sí, i estem parlant d'una competició femenina. Ara, concretament, aquestes dades que has donat són de la final del Valorant Game Changers que es va jugar a Berlín el dia 20 de novembre, el mes passat. I sí, són molt bones dades tenint en compte que estem parlant d'una competició femenina.
Molt bé. Juga aquest dissabte a Madrid la final de la competició Our Party. Què ens pots explicar d'això?
Doncs això és una altra iniciativa, en aquest cas està més enfocat cap als jugadors amateurs i que es du a terme, és una competició que es du a terme a nivell espanyol. I s'ha fet dues competicions simultànies. L'Hour Party en general, que està fet doncs, per grups mixtos, és obligatori que hi hagi com a mínim dues dones a cada joc, a cada equip, perdona. I després s'ha fet l'Hour Party femení, en el que els equips han de ser exclusivament femenins. I s'ha jugat tant a Valorant com a League of Legends. I el dissabte, doncs, aquest dissabte, de fet, a jugar a la Gamer G a Madrid la final.
I per anar acabant, el tema del sexisme i la discriminació als esports, com ho hem de veure? Perquè també passa el mateix que a la vida real, sí?
Passa el mateix i, a veure, cada vegada la situació millora. De fet, les empreses responsables d'aquests esports, dels videojocs, estan intentant erradicar-la o disminuir-la, però sí que la barrera d'entrada és bastant alta, és complicada i es pateix bastanta discriminació. O sigui, és habitual, per internet es poden trobar vídeos, no?, de noies rebent molt d'odi en videojocs com el League of Legends o com podria ser el Valorant, o qualsevol altre videojoc, jo que sé, el Call of Duty o el que sigui, jocs competitius sobretot, acostuma a passar, perquè al final els videojocs són un món que cada vegada sí que la quantitat de jugadors i jugadores està més equiparat, però tradicionalment s'havien relacionat més en un món masculí. I la situació és complicada, tot i que està millorant i es van fent mesures. I la meva idea, de fet, si puc, portaré a la secció alguna jugadora perquè em parli en primera persona.
Molt bé, vindràs amb una jugadora i explicarà aquesta greu discriminació que també pateixen, no? I que es pateix també en el món virtual. Molt bé, ja en volíem parlar. Doncs, com sempre, Marc Brugat, càmera i fotògraf del Revolució i també el responsable d'eSports d'aquesta secció que volem parlar aquest any. Una abraçada, gràcies.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Seguim i molt contenta de saludar Gil Blancafort. Bona nit, què tal? Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé. El Gil és un gran creatiu i avui estic molt contenta de saludar-lo després de, que jo diria, 6 temporades, no?
6 temporades fa ja.
Vas venir molt al segon any del Revolució i han passat moltes coses, Gil. El món ha canviat, però el que no ha canviat són les nostres ganes d'explicar-lo. I jo diria que tampoc el teu esperit emprenedor, no? Continues amb ganes d'emprendre i de fer coses noves?
Home, s'ha d'emprendre sempre i, a més, hi ha una gran frase d'en Peter Drucker, que és un dels grans consultors de l'era moderna, que diu que la millor forma per preveure el futur és construir-lo, no? Després, a partir d'aquí, seguim construint i aviam què passa.
Clar. Per tant, el teu darrer invent es diu Verticali, una consultoria creativa. Què proposes, no? Què vol dir una consultoria creativa?
Sí, mira, aquí ens hi falta la paraula innovació, però, com dirien els americans, al final no deixa de ser un innovation as a service, que baixat una mica a la terra seria ser un motor d'innovació per totes aquelles marques o productes o companyies que necessitin millorar processos interns dels seus serveis o dels seus productes a través d'una vessant creativa per arribar a la innovació, no? I òbviament no ho tenim tan enfocat des d'un punt de vista publicitari, perquè ens entra molt més tard al context de comunicació publicitària, i ho tenim molt més enfocat al context real de la innovació dintre de totes aquestes noves marques o productes nous.
Dius que ofereixes idees que no són una simple idea. Què vols dir? I tinc entès que el nom també té una certa explicació, Gil.
Correcte. Aviam, aquí quan diem que no són simples idees és perquè nosaltres al final el que hem fet aquí o el que pretenem és... La innovació no és crear alguna cosa nou, sinó que és bàsicament poder millorar serveis i productes que ja existeixen, no? I generar oportunitats de negoci. Ens havíem trobat en el món anterior, no? Quan érem publicitaris o estàvem més a dintre la indústria creativa, que aquestes idees moltes vegades quedaven en un final on no tenien una continuïtat. I el que hem detectat, òbviament, és que es poden estirar molt més i es poden convertir en serveis i productes nous, no?
Clar. I la clau sempre és fidelitzar als consumidors, em pregunto, llavors, Gil, sí?
Bueno, aviam, la clau de fidelitzar el consumidor és una de les claus, i més en el context actual on les marques estan obligades a tenir un propòsit molt clar de cara a poder arribar a aquest consumidor i fidelitzar-lo. Hem de tenir en compte que a dia d'avui el 70% dels consumidors volen saber quin propòsit hi ha darrere d'aquella marca, perquè aquella marca pugui ser consumida o aquell producte o aquell servei pugui ser consumit. Què passava anteriorment? Que tot això les companyies ho feien servir des d'un punt de vista de responsabilitat social corporativa, i ara mateix això ha canviat. O sigui, no es tracta de com et diria, de compensar el que fan malament aquelles empreses per fer-ho servir a nivell de comunicació, sinó del que es tracta és bàsicament de que el consumidor interpreti que aquell propòsit va amb la seva forma de veure el nou món, no? El nou paradigma d'aquest món que està canviant.
Per tant, no es tracta de vendre productes i prou, perquè qui ho faci s'equivocarà. Per tant, estem parlant també d'estratègia, no? Que no només publicitar productes, sinó també idees, serveis o campanyes, no? Podríem dir, Gil.
Exacte. Continuant una mica amb aquest tema del propòsit, abans es parlava molt del customer-centric, no? I ara mateix el que està passant és que les grans companyies estan molt obsessionades pel client. De fet, aquest concepte de l'obsessió, nosaltres l'hem après de l'Anna Slegel, que és una gran, gran innovadora, una de les dones, bueno, la dona més influent del món en tecnologia, i ella ho explica des del punt de vista de San Francisco, no?, de l'ecosistema. Això ha canviat tant que l'obsessió per aquests clients ha de ser, total.
També, potser d'entrar al món del metavers, com el veus tu? Et veus fent campanyes virtuals per a un món virtual o encara està massa verd?
Jo crec que hi acabarem tots, i bàsicament el metavers no deixa ser una oportunitat perquè les marques puguin explorar nous canals de comunicació per impactar els usuaris del futur. I així està passant en plataformes com Fortnite, on hi ha marques ja de moda que estan impactant a tots aquests usuaris dintre d'aquest ecosistema, no? Amb la qual ens veurem al metavers segur.
Ens veurem al metavers. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. I, Gil, teniu seu a Barcelona, Madrid i San Francisco, Califòrnia. Continua sent la presidenta mundial de la innovació de Siri, també?
Aviam, jo crec que l'epicentre mundial de la innovació sí que és veritat que ha sorgit a Califòrnia i a Silicon Valley, però a dia d'avui això està molt més polaritzat. Hi ha ciutats com Israel que són pols increïbles d'innovació, i no ens podem deixar a part a Barcelona, que ara mateix és un dels hubs més importants a nivell internacional, on ja podem mirar cara a cara en aquestes grans estructures d'innovació a nivell mundial per la capacitat que tenim de traure talent tecnològic, no? Després, bueno, està polaritzat, jo crec que mica en mica anem avançant moltíssim i és l'oportunitat que tenim ara per fer que l'ecosistema empresarial millori en tots els aspectes, no?
Clar. I les marques són atrevides? Gil, tu que treballes amb elles a l'hora d'apostar per la innovació, aquí continuen apostant sobretot per campanyes clàssiques o ja no tant, no? Tothom vol fer aquesta innovació que estem parlant avui?
Correcte. Bueno, ja hem de tenir en compte això, no? Que les empreses als Estats Units neixen amb aquest ADN d'innovació. I això ha d'anar acompanyat d'un context econòmic que suporti el fet que les puguis acompanyar en aquest nou ecosistema. Allà tenen un avantatge, que és que el govern apoia molt aquest tipus de companyies. Per això estan sorgint, ja han sorgit aquests grans unicorns com Amazon, bueno, Meta i els que coneixem tots, no? Jo crec que forma part de més d'un ecosistema de país que no tant perquè els clients no vulguin fer-ho.
I em diries, Gil, talent creatiu per una banda, saber jugar també bé la tecnologia, és cada vegada més important, nosaltres que parlem al Revolució de diferents tecnologies, a jugar-hi. L'altre dia estava amb un col·laborador que em deia, la cultura, per exemple, en la cultura immersiva serà molt important, no? I l'immersiva entra la realitat virtual, la realitat vista des de moltes maneres, no? Tu també penses que la tecnologia hi entrarà cada vegada més?
Bueno, jo crec que actualment els creatius en context de comunicació estan fent una transformació cap a la tecnologia increïble perquè saben que és un nou mitjà a l'hora de poder-se expressar i fer que aquests serveis, productes i marques arribin amb tots els canals nous que tenim perquè bueno, puguin ser consumits d'alguna manera, no? És un acompanyament importantíssim per tot l'ecosistema empresarial. O sigui que els creatius cada dia són més tecnocreatius.
Tecnocreatius, eh? Els creatius són cada vegada, tenim titular, eh? Més tecnocreatius, sí?
Jo crec que sí. Jo crec que estan obligats per, bueno, sobretot per al nou context. Abans hi havia 4 canals, ràdio, televisió i print, i ara hi ha 25 plataformes on pots arribar a aquest consumidor final, no? Després han de saber, han de entendre aquest ecosistema per poder impactar d'una forma diferent.
Clar, em referia abans també quan deia realitat virtual i realitat augmentada. Per tant, correcte, tot això també serà aquesta cultura immersiva. Doncs escolta, hi ha molts temes, anirem veient també el Gil Blancafort al llarg de la temporada al Revolució i amb exemples, no? I amb casos pràctics, si et sembla, perquè així veiem aquesta innovació. Torna quan vulguis. Gràcies, Gil.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
En moments de crisi, només la imaginació és més important que el coneixement. Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
I per acabar volem parlar d'una qüestió de les que ens agraden al Revolució. Ja sabeu que aquí ens agrada parlar de tecnologia, d'innovació, de futur, però sobretot ens agrada saber que totes aquestes qüestions ajuden a millorar la societat. Avui volem dedicar uns minuts a parlar de com la intel·ligència artificial pot convertir-se en una fantàstica aliada quan es posa al servei de les persones. I molt contenta de saludar la Clàudia Aymerich i el Joan Escudero. Bona nit, benvinguts al Revolució.
Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com esteu?
Molt bé, encantats d'estar aquí.
Encantats.
Felicitats, La Clàudia i el Joan són els responsables d'Evidens, una companyia d'atenció especialitzada en investigació clínica i crea programes de suport als pacients i utilitzant la intel·ligència artificial. Joan, explica-m'ho fàcil, què és el que feu?
Bueno, intentarem-ho. Evidens és una companyia internacional, seu a Barcelona. Tenim oficines a Portugal i a Milà. I ens dediquem al camp de la salut des de fa més de 40 anys en l'àmbit de la investigació clínica, dels programes d'atenció als pacients i a les persones, als ciutadans, amb formació pels professionals de la salut i també en projectes de consultoria i innovació, que és on s'escau el projecte que esperarem avui i que estem molt agraïts d'estar aquí per explicar-vos, que és Sophie.
Sophie, explica'm això, Clàudia. Sophie, intel·ligència artificial per valorar i gestionar la fragilitat de les persones grans. No? Què vol dir? Què significa? No?
Sí, doncs Sophie és un projecte que ve donat... Bueno, és una solució que estem desenvolupant que ve donada pel projecte europeu ICARE. Aleshores, aquest projecte, bueno, la Unió Europea ens ha donat uns fons, ens finança aquest projecte i el que busca la Unió Europea és desenvolupar solucions innovadores en l'àmbit de la salut digital per fer un cribatge, prevenir i gestionar la fragilitat en persones grans. Ens estem referint a persones de més de 65 anys. Aleshores, Sophie és la solució que estem fent nosaltres. Li hem donat aquest nom, ja que ve de les sigles... Bueno, ve del nom Social and Frailty Innovation.
I Joan, a quins tipus de fragilitat us referiu? És a dir, què on podem ajudar la gent gran? Què detecteu o què preveniu? No? Malalties? Com, què és el que feu?
Sí, en aquest sentit, el que fa Sophie és, a través de l'intel·ligència artificial, valorar i gestionar la fragilitat de les persones. I, per tant, poder aportar d'una forma molt més objectiva i molt més clara... entendre en quin moment et trobes, com et trobes, i per tant el que és molt important és personalitzar el que faran, la proposta d'acció tant dels agents socials com dels agents sanitaris sobre el que tu com a persona que pots, per exemple, estar vivint sola, podem posar el cas d'una persona de 65-70 anys que pot viure sola doncs, al centre de Barcelona, qualsevol dels pobles de Catalunya, què necessito jo per sentir-me menys sola, no? I per tant aquesta fragilitat que tinc, aquesta condició de fragilitat doncs que no la tenim típicament associada com a, anem a dir, com a una malaltia, però sí que és una condició que ens, com a societat ens envolta.
Llavors, Joan, vols dir que amb la intel·ligència artificial i sabent l'alimentació, l'activitat física o aquesta persona, vosaltres ja podeu predir també aquesta intel·ligència, quines malalties pot patir aquesta persona, si estan així?
No tant les malalties, sinó la condició de fragilitat és... un inici pot ser una causa que pot acabar derivant en malalties. Per tant, tractem a l'origen del que pugui arribar a ser doncs, un empitjorament d'aquesta condició de la persona.
Per tant, m'he fixat que és la incidència, l'aspecte emocional, no, Clàudia? Això és tomint-nos en compte, no? I l'important de les persones grans, no? Com es gestiona això, Sophie, no?
Efectivament, o sigui, amb Sophie el que volem és... bueno, el que ambicionem és gestionar la fragilitat en diversos àmbits. Volem tractar la part física, la part social i també fins i tot la part emocional. Sabem que existeixen diverses aplicacions que sí que prescriuen programes d'activitat física, de nutrició, però aquesta part emocional sí que està una mica més oblidada, però ens hem donat compte doncs, que és una part també fonamental per a les persones grans.
Clar. I Joan, posa'm exemples pràctics, no? Com podeu millorar la vida dels nostres avis i àvies, podem dir, no? Amb intel·ligència artificial. Posa'm exemples.
Doncs mira, un és pot ser, podem millorar la seva mobilitat, podem millorar la seva nutrició, d'una forma molt més personalitzada, el seu exercici físic i conèixer especialment el seu estat emocional, un àmbit que sempre el tenim i el Covid l'ha posat molt de manifest, que és la nostra salut mental. I és un col·lectiu especialment sensible, al igual que ho són els adolescents, especialment sensible en aquesta condició, no, d'entendre emocionalment com estic, com em trobo.
Per tant, intel·ligència artificial per millorar la salut de les persones, grans, no? La tecnologia, per tant, cada vegada ens ajuda més, no? Sophie, no? Aquesta eina útil també pel personal mèdic, no? Altres professionals, no? Que tinguin aquesta gent, Joan, sí? O Clàudia?
Sí, exacte. Sophie es divideix bàsicament en una aplicació per persones grans amb la que poden gestionar o prevenir aquesta fragilitat amb mòduls d'activitat física, amb mòduls socials...
L'aplicació s'ha de baixar, eh?
Sí, és una aplicació que ara mateix estem desenvolupant, està en desenvolupament. Va. Per tant, encara no la podem trobar en les stores, però és una, això és, com estava comentant, és una aplicació per persones grans, però també aquesta aplicació està connectada a una pàgina web i aquesta pàgina web és la que va dirigida a professionals, tant de l'àmbit sanitari com de l'àmbit social, perquè una de les coses que també es busca en aquest projecte és aquesta coordinació entre professionals de l'àmbit sanitari i de l'àmbit social.
Clar. I quan calculeu que serà una realitat aquesta aplicació que ara està en desenvolupament?
Doncs ara ens trobem, com deia molt bé la Clàudia, acabant el desenvolupament, que l'estem fent conjuntament amb un soci que es diu Atencia, que és una empresa madrilenya, un dels líders principals d'Espanya en atenció a persones. I a principis de l'any que ve es pilotarà en 3 països, no? L'àrea de Catalunya, en...
A Itàlia i Alemanya.
Correcte.
I aquesta tecnologia permet moltes aplicacions com Sophie, que ens fa la vida més fàcil, no? M'imagino.
Sí.
La intel·ligència artificial.
Totalment d'acord. Aquí tenim altres iniciatives i exemples que podem compartir, per exemple, l'ús del chatbot, que potser en alguns dels oients els hi pugui sonar com una tecnologia que ens podem trobar doncs, per reservar, per exemple, un bitllet d'avió.
Sí.
Doncs nosaltres també l'hem implantat a l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, en el Covid, per donar suport a pacients amb Alzheimer i als seus familiars, especialment els familiars i acompanyants amb Alzheimer. Aquí ens trobem també, per exemple, solucions que hem desenvolupat en l'àmbit de la reducció de l'estrès quirúrgic. Tots, quan ens operen, ens posem molt nerviosos, no? Nosaltres i el nostre entorn. Doncs com la tecnologia i l'intel·ligència artificial, nosaltres que hem desenvolupat eines per ajudar a reduir, a mesurar aquest estrès i, per tant, està demostrat que, d'alguna forma, l'operació també és més exitosa si estàs menys estressat.
La idea d'aquesta aplicació que va ser del Joan, de la Clàudia o d'algú altre que no està aquí? De qui és?
Doncs aquí podríem buscar un tercer, que és de la pròpia, dels propis hospitals, on comentàvem abans aquests països que realitzaran el pilot. Són ells que van anar a la Comissió Europea i van dir: tenim un problema a Europa, que és no prenem prou atenció a l'aspecte emocional dels nostres ciutadans, que poden o no ser pacients, però acabaran sent-ho, no? I ells van fer aquesta licitació, aquesta crida a les entitats europees, i nosaltres hem estat una de les dues guardonades a nivell europeu per desenvolupar i donar resposta.
Molt bé. Per tant, una bona idea per ajudar a moltíssimes persones. I teniu més exemples que esteu desenvolupant a la vostra empresa o que siguin una realitat en àmbits de la investigació de l'atenció sanitària, Joan?
Sí. Mira, aquí tenim, en l'àmbit de la salut mental, hem desenvolupat una aplicació amb la mà, amb la col·laboració de l'Hospital Taulí de Sabadell i a l'AQUAS, que és l'Agència d'Avaluació de Tecnologies Sanitàries del Departament de Salut, en la qual, a través de la veu, mesurem, això és un algoritme d'intel·ligència artificial, mesurem l'estat d'ànim dels pacients, no?, i dels ciutadans en temps real. I això està sent molt útil, per especialment en aquest àmbit de post-Covid, com deia, i especialment en l'àmbit, en aquest cas, dels adolescents, doncs aquesta detecció, no?, i la tecnologia per ells és molt propera. I un altre àmbit on s'ha treballat força és en l'àmbit de l'oftalmologia, per exemple, retinopatia diabètica, que és una malaltia derivada de la diabetis, on també aquí s'ha demostrat que el tractament d'imatges, i això passa en diversos àmbits de la salut, permet anticipar aquesta detecció precoç de possibles símptomes en l'àmbit de l'oncologia també.
Molt bé. Molt bé. A tu, Joan, no tant, però la Clàudia la veig molt jove, no?, per dedicar-te. Quina edat tens, Clàudia?
24.
24, vull dir, et dediques ja a aquest projecte i et veig molt jove, ja fa temps que hi treballes, sí.
Bueno, el projecte, o sigui, l'he agafat quasi des del principi. El projecte va començar el setembre de l'any passat i jo m'hi vaig unir cap al gener. I aleshores, doncs, ara mateix, bueno, vam estar primer fent una fase d'estudi de viabilitat del projecte, en el que vam veure si el que havíem proposat realment tenia sentit, realment agradava a les persones grans, que són els usuaris finals i els professionals. Per això vam fer diversos tallers, vam fer un taller a Tona amb persones grans, amb el grup de psicomotricitat. I aleshores, doncs, ara estem en aquesta fase de desenvolupament i sí, doncs sóc la responsable del projecte.
Què vas estudiar,
però,
Clàudia, tu?
Jo, enginyeria biomèdica.
Enginyeria biomèdica. I tu, Joan, també vens d'enginyeria biomèdica?
No, jo sóc més gran i la carrera és més jove. Per tant, jo vaig fer informàtica en la seva època, però sí que he de dir que la Clàudia la vam unir al nostre grup i ella, bueno, de fet, el seu projecte final de carrera va ser el més premiat a tot Espanya. I, per tant, tenim la sort de comptar amb un talent a l'empresa, doncs, molt valuós i que apreciem. I, bueno, fruit és que aquest projecte és els seus primers projectes de l'àmbit professional i, bueno, convidats i agraïts d'estar amb vosaltres.
Clar.
I no volia deixar de dir, si em permets, que esperem que, i agraïm la difusió que esteu fent d'aquesta iniciativa, perquè justament estem en contactes amb entitats privades i entitats públiques de l'àmbit de la gestió de les persones i esperem, doncs, que aquesta xerrada, doncs, serveixi per donar a conèixer el projecte i potser sí, no? Al final esdevingui una realitat.
Clar que sí. Suport, sobretot, a Sophie, a la vostra tecnologia, que trobeu aquests partners i, sobretot, que ens ajudeu a tenir tots millor salut, en aquest cas, les persones grans. Felicitats, Clàudia i Joan, enhorabona per aquesta iniciativa que ajudi a moltes persones, persones fràgils, de la nostra societat, i que la tecnologia sigui sempre una gran aliada. Gràcies.
Moltes gràcies.
Bona nit.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Oients, ara sí, acabem el programa i ho fem amb una frase avui molt interessant del consultor americà David Allen, i és aquesta: pots fer qualsevol cosa, però no ho pots fer tot. Per tant, sapiguem, oients, també focalitzar-nos a vegades, dedicar les nostres energies al que ens apassioni, però tenir clar que no som tampoc supermans o superwomans, ni cal que ho siguem. Per pensar-hi, ja sabeu que ens retrobem demà diumenge a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Petons.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Passa bé, passa bé.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all, but I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Higgs boson blue? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Black road long, and I drove and drove. On a crossroad, the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. This canon law and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the devil man. Don't know who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel.
hotel. It's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view. Hear a man preaching in a language that's completely new. Making the hot cots in a flop house bleed, while a cleaning lady sobbing to their mops in a bell hop, hops and bobs. A shot rings out to a spiritual groove. Everybody bleeding to the head. Bury me in my favorite yellow patent leather shoes. I'm with a mummified cat and a comb-like hat that the caliphate forced on the Jews. Can you feel my heart? Can you feel my heartbeat? Hannah Montana does the African savannah as the simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia, cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his small. Best girl I ever had.